La taula de l'Evangeli.
Bon dia, salutacions cordials, un diumenge més des de la taula de l'Evangeli, aquest programa. Com vostès saben, oïdors fidels del programa, doncs escoltarem i comentarem les lectures de la missa dominical, avui de les del diumenge 28 de durant l'any. Gràcies per ser amb nosaltres a través de les ones de Ràdio Estel. Passem a presentar-los als nostres tertulians. Contem amb la col·laboració de l'advocat i adjunt al representant personal del copríncep episcopal d'Andorra, Eduard Ibáñez. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí.
A vosaltres.
I també contem amb la col·laboració del rector d'Ordino al Principat d'Andorra, mossèn Joan Fenosa. Bon dia.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
Està una mica seriós que...
No,
estic bé. És la serietat que és...
Sí, és que ploro una mica el teatre.
Bueno, és que les lectures són molt sèries, les lectures que comentarem ara són molt serioses.
Molt bé, doncs benvinguts també a vosaltres. Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 28 de durant l'any és del llibre d'Isaïes i del capítol 25.
En aquesta muntanya, el Senyor de l'univers prepararà per a tots els pobles un convit de plats gustosos i de vins rancis, de plats gustosos i suculents, de vins rancis clarificats. Farà desaparèixer en aquesta muntanya el vel del dol que cobreix tots els pobles, el sudari que amortalla les nacions, engolirà per sempre la mort. El Senyor eixugarà les llàgrimes de tots els homes i esborrarà l'oprobi del seu poble arreu de la terra. Ha parlat el Senyor. Aquell dia diran, aquí teniu el nostre Déu, de qui esperàvem que ens salvaria. Alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat, perquè amb tota certesa la mà del Senyor reposarà sobre aquesta muntanya.
El profeta anuncia la futura intervenció salvadora de Déu envers el seu poble, perquè Déu prepara un banquet festiu per convidar-hi tothom. No uns quants privilegiats, no, tothom. Què us suggereix, doncs, aquesta lectura, tertulians?
És extraordinària, eh? Realment, quan un llegeix Isaïes en aquests textos, d'alguna manera se li eixampla la mirada, no? L'horitzó es fa més clar, no? Perquè ens indica, doncs, el gran goig que tindrem per la intervenció de Déu, que ja estem gaudint d'alguna manera gràcies a la presència de Jesucrist, perquè també d'alguna manera Isaïes estava parlant de Jesús, és a dir, Jesús ja és un primer moment en el que ja està produint-se aquesta intervenció del Senyor i per tant nosaltres ja n'estem gaudint, però hi ha una intervenció final que és aquest gran banquet, no? Aquesta imatge del banquet és preciosa, no? Estem cridats a un gran banquet, és a dir, que és el que ens ve de gust normalment quan fem una festa, doncs fer un banquet, no? Indica aquest moment d'alegria, de plaer, de compartir, de parlar entre nosaltres, de compartir les nostres preocupacions, de consolar-nos, d'animar-nos, no? Un banquet és el signe per excel·lència, un dels signes de lo que és l'alegria profunda, no? I aquestes paraules doncs ho acaben de rodonir, no? Eixugarà les llàgrimes, és a dir, aquesta intervenció de Déu és el consol definitiu, no? De tantes frustracions i de tants sofriments que té la humanitat i de lo malament que ho estem fent en tants àmbits i que ens causem doncs sofriment els uns als altres, la intervenció de Déu això d'alguna manera ho curarà i per tant és un motiu d'alegria, és a dir, els cristians no som persones que hem d'anar doncs sempre de dol o plorant o patint perquè el món és un desastre, perquè no, justament hem d'estar alegres, sempre celebrant que aquesta salvació ja ha entrat en la història i definitivament serà encara més plena, no? Que això ara no sabem com, perquè no tenim ni idea, perquè no podem veure el futur, no? Però hem de tenir aquesta consciència. Jo penso que això és una invitació molt important que ens fa Isaïes.
Parlem de l'Apocalipsi d'Isaïes, l'última part, sí que hi ha el proto-Isaïes, i ens parla de dues coses, com dius tu, Eduard, del banquet, del compartir, de la joia d'estar amb aquest poble que forma part d'aquest Déu que ens porta la llei i que ens porta, d'alguna forma, l'ordre dintre del poble de Déu. I què ens diu? Que aquest vel desapareixerà i d'alguna manera esborrarà l'oprobi del seu poble, d'aquest poble que és pecador, que és infidel a Déu, que no està en sintonia amb el que els profetes diuen. I els dirà: aquí teniu el nostre Déu. De qui esperàvem que ens salvaria, i ens salva. I llavors diu: alegrem-nos. Pensem en nosaltres. Si dintre la nostra església aquest canvi, aquesta, d'alguna manera, forma de viure nova, l'estem buscant. L'han preparat en aquests 3 anys últims pel sínode. Però d'alguna manera se'ns convida una altra vegada a pensar: tenim d'endavant, tenim de treure-nos de sobre aquesta inferioritat o complexa inferioritat que tenim, aquest maltracte que ens sembla que ens donen a l'Església, aquesta societat que és tan dura i tan complicada per nosaltres, que ens atreguem de sobre. Perquè de veritat, si actuem amb bona voluntat i tenim un cor net, estem fent rene de Déu. I el que deia l'Eduard, o sigui, en el Crist, que després el que ve és això, nosaltres mirem l'Antic Testament des de la salvació del Crist, des de l'esperança de la resurrecció.
Sí, jo penso que és molt important, sempre amb el que diu el Papa Francesc constantment, no? El missatge, el cristianisme és un missatge d'esperança i d'alegria, no? Va fer aquesta carta tan bonica a l'inici del seu pontificat, Evangelii Gaudium, no? L'alegria de l'Evangeli, és a dir, la fe cristiana és esperança, és alegria en una visió d'una futura intervenció decisiva de Déu en la història que ja ha començat en Jesucrist. No? Jo penso que és molt important, perquè a vegades s'ha entès molt el cristianisme i hi ha molta gent al voltant nostre que l'entén d'una altra manera, no? Que pensen que és un missatge de condemna d'estar sempre pendents del pecat. No? Evidentment, el pecat hi és i hem de ser conscients que hi ha que t'ho provi, no? El que parla Isaías, hi ha que t'ho provi, hi ha injustícia, però que en el fons estem salvats i serem salvats, no? I això és el que ens porta a caminar cada dia, a llevar-nos cada dia amb alegria, no? A tirar endavant, eh?
El saber aixecar-nos amb esperança. El saber superar-nos d'alguna manera personalment, però també com a comunitat. Miro els últims papes quantes vegades han demanat perdó. Així que, sobretot Joan Pau II, sigui cents de vegades. Perdó. Sí, però humiliació per aquest perdó, no. Perquè el perdó ve de Déu. I ens té de perdonar Déu. No una societat que és extremadament dura amb la nostra manera de viure com a cristians. D'alguna manera ens han dit, bueno, segur, l'altre dia ho vaig llegir, que els cristians som els que som més perseguits. On hi ha més? Allò que se'n diu martiri. Que hi pensem, que aquest martiri, que la llavor d'aquests màrtirs que avui són, avui estan passant, mireu Nicaragua, per exemple. O sigui, és la força que ens porta a creure en el ressuscitat i a posar en pràctica les seves benaurances. Feliços sí, des de la llibertat.
I saber comunicar-ho, tot això.
Bueno, intentem fer, que és difícil, això.
Intentar comunicar, contagiar als altres aquesta alegria que ens ve d'aquesta esperança, no? Això és fonamental, em sembla.
Escoltem ja la segona lectura en breu.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Aquesta segona lectura és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol 4.
Germans, sé viure enmig de privacions i sé viure igualment en l'abundància. Estic avesat a tot, a menjar bé i a passar fam, a tenir de tot i a trobar-me mancat d'allò que necessito. Em veig amb cor per a tot, gràcies a aquell que em dóna forces. Però heu fet molt bé d'ajudar-me ara que vivia en l'estretor. El meu Déu satisfarà les vostres necessitats d'acord amb l'esplendidesa de la seva glòria en Jesucrist. A Déu, Pare nostre, sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén.
Al final de les seves cartes, Pau agraeix als filipencs l'ajut material que li havien fet arribar a la presó, on era presoner. Què hi diu, doncs?
És important tenir en compte aquest aspecte de l'ajuda material, no? que hem de proporcionar-nos els uns als altres i a l'Església, no? aquesta comunicació de béns que en diem a vegades a l'Església, no? Com les comunitats, en aquest cas aquesta comunitat de Filips doncs, ajuda a Pau, i com entre les comunitats doncs, hem de compartir doncs, les nostres possibilitats. No? Jo ara penso, per exemple, doncs, als cristians, jo he estat fa poc a Terra Santa, i doncs, tinc molt, molt present en la meva memòria la vida de les comunitats cristianes que viuen allà amb tantes dificultats, no? Amb un entorn, amb un context que els hi és sovint hostil, no? I amb una situació a vegades de pobresa material. No? Doncs, també els cristians que vivim en els països més benestants, doncs, estem cridant també, en aquest cas, doncs, a donar allò que puguem per ajudar aquestes comunitats. Però a mi m'interessa destacar una cosa d'aquesta carta, no? Que a banda d'agrair-los, Pau, d'agrair-los l'ajuda que ha rebut a la presó, ell aquí, de tota manera, diu jo estic avesat a tot per això, és a dir, jo ho suporto tot, jo puc menjar bé o passar fam, no? Perquè en el fons lo important no és la meva situació material, no? Sinó que és la força que em ve de Déu, no? Aquesta força és la que em fa tirar endavant amb independència dels elements exteriors de la meva vida, d'allò material o fins i tot d'aquelles qüestions doncs, que em puguin entristir o que em puguin, o que puguin ser doncs, negatives del meu dia a dia, perquè en el fons hi ha una força que és la que em sosté, que és aquest Déu que sé que finalment doncs, m'acompanya, m'estima i em salva. I penso que aquesta força és la que els cristians estem cridats a redescobrir constantment en la nostra vida, que en el fons també és l'alegria mateixa de la que ens parlava Isaías, eh? Aquesta alegria que portem a dintre nostre els cristians està per damunt de qualsevol circumstància de la nostra vida. No?
Hauria de ser així, però la realitat moltes vegades és que les nostres comunitats estan desanimades,
sí, sí.
I que d'alguna forma les nostres comunitats viuen dividides i les nostres comunitats no fan l'esforç de la benevolència de l'estimació. Per això ens podríem preguntar com vivim avui les comunitats cristianes, les parròquies, però no simplement les parròquies, sinó els religiosos i les religioses. En aquest moment de carestia de vocacions, que hi pensem, què necessitem? Estimar-nos, comprendre'ns, fer pinya, fer parròquia, fer església i donar exemple. Exemple de netedat en la pràctica de la vida de cada dia, de que siguin persones amb un cor net i que sembrem esperança. I quan ens vegin i quan ens parlin i quan ens observin, puguin dir de veritat s'estimen. Que en definitiva és el que val. I podem trobar-me en la soledat de la presó com va passar en Pau. O podem trobar-me en la soledat d'una parròquia petita, en un poble petit, amb una gent que en ve tres a missa. Però Déu estarà en nosaltres si tenim el cor net. I si preguem. Que això d'aquí ens costa una mica, això que realitzem això, que això sigui veritat en la nostra vida. Podem no rezarem molt, podem no farem tot aquell rezo que a vegades és llarguíssim, ens avorrís els capellans. A mi m'agrada fer-ho, però de totes maneres coste de posar-t'hi, però de totes maneres, el que val, què és el que val? Que aquell que tu tens al costat, diu, és una bona persona. Quan un cristià ens poden dir ets una bona persona, vol dir que funciones com a cristià.
Què més?
Pot deixar res més, eh? O sigui que d'alguna manera donem glòria a Déu en la pregària, en la caritat i en el treballar per als altres.
Però això no és només un sentiment.
No, és la pràctica de la vida. Eh?
És la pràctica, perquè tantes vegades que els cristians diem tenim bones intencions, que les hem de tenir. No. I tantes vegades que tenim bons propòsits, que els hem de tenir. Però quantes vegades això queda a la ment, queda en el bon pensament, en el bon record.
No es tracta de desitjos.
No són desitjos, però plantegem-nos que això implica tota la nostra vida diària.
Mira, hi ha una cosa que diuen en llatí,
no?
Que pot valer la pena. Verba volant, facta manent.
Perdó?
Verba volant, facta manent. Els fets permaneixen, les paraules volen.
Sí.
que de veritat ho sapiguem, però el que volia dir quan he dit tot això és aquesta part, que sigui a la pràctica, al dia a dia.
Sí, sí.
Home, i això Sant Pau jo crec que ens ajuda a veure que quan experimentem la força que ve de Déu és quan realment som capaços d'ajudar els altres, no? Perquè si no ho podem intentar fer amb un sentit del deure o com un esforç, però hauria de ser natural, o és natural, o ens surt de manera natural, quan realment som conscients i experimentem que Déu està en nosaltres, que Déu ens estima, que Déu ens acompanya. I això, jo voldria subratllar una cosa, dir, això, clar, aquesta força també ens ve quan notem que els altres estan amb nosaltres i ens estimen. Per això aquí Pau indica aquesta idea de dir, m'heu ajudat, no? Heu fet molt bé d'ajudar-me, perquè això també li ha donat forces amb ell, perquè precisament això també és ve de Déu, no? L'ajut que ens prestem els uns als altres és el que ens permet experimentar la força que ve de Déu.
I que Déu, si nosaltres ajudem, també ens ajudarà. I donar gràcies també pel que rebem, que és molt. A vegades no acabem de ser prou agraïts, oi?
Fonamental, l'agraïment és una actitud clau, no? L'agraïment per començar a Déu. Que sí, sempre tenim la tendència a demanar-li moltes coses, a demanar això, a demanar l'altre, que també ho hem de fer, no? Però no perdem mai de vista que el sentiment d'agraïment i l'expressió de l'agraïment és tant o més important que la súplica.
I a vegades també oblidem de que si demanem moltes coses a Déu o alguna cosa concret i no ens la dona, gràcies, perquè potser no en convé.
No ens tocava, no calia.
Exacte, no ens convé, ni en convé.
Perquè és ell qui millor sap el que ens convé, no?
Costa molt,
Costa molt, però
és algo que la majoria de la gent
ja sé que
ens costa fer-ho.
Sí, però és que és bonic recordar-lo.
Bueno, la poesia sempre és maca.
No, però una ànima espiritual que té una vida de pregària, de relació amb Déu, diària, també sap que si demana una cosa a Déu i Déu no li concedeix, pel que sigui, ell ho sap. Donar gràcies, Senyor, gràcies, perquè potser això no em convenia.
Teresa del Nen Jesús, Santa Teresa del Nen Jesús, això ho va fer a la seva vida.
Ves? Per tant, hi ha algú que ho ha fet?
Molts més d'uns.
Imitem-lo! Molt bé, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge 28 de durant l'any és de Sant Mateu, del capítol 22.
En aquell temps, Jesús proposà aquesta altra paràbola als grans sacerdots i als notables del poble. Passa amb el regne del cel com amb un rei que celebrava el casament del seu fill. Envià els seus homes a avisar els convidats, però no hi volien anar. Llavors n'envià d'altres que diguessin als convidats: ja tinc preparat el banquet, he fet matar els vedells i l'aviram. Tot és a punt, veniu a la festa. Però ells no en feren cas. L'un se n'anà al seu camp, l'altre als seus negocis, i altres agafaren els enviats, els maltractaren i els mataren. El rei, en veure això, s'indignà, envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i incendiar-los la ciutat. Mentrestant, digué als seus homes: el banquet de casament és a punt, però els convidats no se'l mereixen. Per tant, aneu a les sortides dels camins i convideu a la festa tothom que trobeu. Ells hi anaren i reuniren tothom qui trobaven, bons i dolents, i la sala del banquet s'omplí de convidats.
Paràbola del banquet que ha preparat el rei. Vol transmetre'ns com aquest rei reacciona davant la negativa a assistir al banquet de noces dels primers convidats.
Molt interessant aquesta paràbola. Bueno, totes les paràboles, a part interessants, són difícils. Aquesta obliga a un esforç també per intentar entendre què ens diu Jesús. I aquí està la gràcia, segurament, no? Les paràboles només s'il·luminen quan fem un esforç de llegir-les, rellegir-les, intentar entendre-les. No? No és fàcil. Jo aquí penso que val la pena subratllar que el que fa Déu és cridar-nos a una festa, no? Que és precisament doncs el que deia Isaías a la primera lectura, no? Aquest banquet, no? Ens convida a una festa, és a dir, ens convida a l'alegria profunda, no? a l'alegria actual, és a dir, viure la nostra vida amb alegria, i una alegria plena al final de la història, al final de, més enllà de la mort, no? Però aquesta invitació nosaltres l'hem d'acollir i hem d'anar a la festa. I anar a la festa doncs, vol dir unes determinades coses, ja ho sabem. Vol dir doncs, correspondre amb amor l'amor que hem rebut. Vol dir viure amb els altres, estimant els altres. Vol dir tota una sèrie d'actituds que si no les, no les posem en pràctica és que estem rebutjant la invitació a la festa, no? I aquí doncs, Jesús d'alguna manera els està dient a les autoritats de Jerusalem, que doncs, és en el context en el que es diu aquesta paràbola, doncs, que d'alguna manera les autoritats no han volgut escoltar aquesta invitació i que en el fons no es mereixen per tant aquesta festa, i per això doncs, ell està convidant a tothom, no només a les autoritats, no només al poble jueu, sinó a tota la humanitat, no? Que és com acaba aquesta paràbola dient convideu a tothom, no? Déu convida absolutament a tothom, a qualsevol ésser humà, el que passa que tothom ha de respondre a aquesta crida, al final depèn de cadascú acceptar o no aquesta crida. I aquesta és la qüestió que se'ns posa a cadascú de nosaltres. Estem acceptant, estem anant a aquesta festa com cal o no?
Bé, el rei convida, i convida privilegiats, gent que per ells són importants. Però tothom contesta xulant. Un té d'anar a arreglar els bous, l'altre té d'anar a veure unes finques, la teta de fer, tothom tenim la nostra feina. I som convidats, i també ens passa a nosaltres ara això, eh? Oh, això em costa molt, això d'anar a missa, aquest capellà és un rotllo, ja ho deixo. I finalment què passa? Que ens refredem d'aquest Déu que ens diu vine, estigues al costat, participa. Però llavors se'n va i se'n va i diu, va, arrepleguem tots i arreplegui tothom, que és el poble de Déu universal. Però llavors també passa que si ens ho podem preguntar, si som dignes d'això, si anem amb el vestit de festa, si tenim d'alguna forma l'idea de participar en aquest banquet que odia l'Eduard, que és cridat tothom. Però llavors tu, personalment, jo personalment, et puc preguntar, quan entro en aquest banquet, vaig amb el vestit de festa, vaig amb el que és digne per estar en aquell grup, mirem les bodes, tothom va mudat. És això, Dir, en aquesta festa que tothom va mudat, jo me presento com ballar, amb un llacet negre, una camisa fosca i unes bambes de color verd. Llavors entraré allà dintre i cantaré. O sigui, serà no es veurà tot completament diferent. Què hi pensem? És això la dignitat, és això la neteja de cor, és això d'estar preparat. I estic dient una cosa física quan és espiritual aquesta idea. O sigui, formem part de que quan hi entrem, que no ens pugui dir marxa perquè no n'és digne. I allà hi haurà el que és el patir i el cruixir de dents, perquè ets exclòs. Aquesta és la idea del regne. Però té una part comunitària i té una part personal, que és on ens ho pensem, de quina manera nosaltres participem o volem participar d'aquest banquet que tots hi som cridats, però no tots elegits. Depèn de nosaltres. Si jo vull, hi participaré. Si ho rebutjo, em passarà com aquesta gent que té molt i que és molt rica i que... deixem-ho.
Sí, i curiosament, jo penso que també hi ha un element aquí a tenir en compte, que és que nosaltres, per una banda, estem cridats a participar en aquesta festa, però també estem cridats a ser d'aquests que conviden. Perquè fixeu-vos que aquí en la paràbola és el rei està enviant els seus homes a avisar els convidats, no?
A recollir-los.
Exacte. I nosaltres som també d'aquests. És a dir, nosaltres com a creients, com a cristians, no ens hem de preocupar solament de nosaltres anar a la festa i per tant doncs, d'alguna manera guanyar-nos la nostra pròpia salvació, la nostra pròpia destí, sinó que això passa per també saber buscar altres persones i oferir-los aquesta mateixa possibilitat, és a dir, afegir-se a aquest moviment que porta a la festa, que és el moviment de l'amor, no? I nosaltres, doncs, com a cristians, potser a vegades ens oblidem de que també som cridats a ser els que recullen i porten a la festa aquests que hi ha les sortides dels camins, no? Aquests que estan potser marginats, aquells que no els ha arribat mai la paraula, que mai els ha parlat ningú de Jesucrist, que no els hi ha explicat ningú mai cap paraula, no? Nosaltres tenim la responsabilitat de ser dels que conviden també, eh? Jo penso que això a vegades no ho tenim, i a tothom, i aquí diu, fixeu-vos, a bons i dolents, perquè a vegades també tenim tendència a pensar, bueno, aquests no, aquests potser no són dels nostres, aquests són molt egoistes, aquests no s'ho mereixen, no, a bons i a dolents, no? I segurament els dolents necessiten més ser convidats a la festa que els bons, perquè potser els bons ja hi anaven a la festa, no?
Bé, és la benaurança de feliços els pobres en l'esperit. Si ho sabem acceptar, serà això. Feliços vosaltres, perquè de veritat, quan sou humils, feu regne i acolliu a la gent i esteu al costat de la gent. Això és la benaurança de l'estimar, de l'acceptar l'altre i del perdonar a l'altre. Encara que sembla que no hi sigui aquí, això hi és. Perquè el perdonar ens porta a donar esperança a aquell que diu, uf, que ho estic de malament.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració, per la vostra conversa amena i apuntant molt bé, doncs, els trets d'aquesta litúrgia que hem comentat darrerament, que és la del diumenge 28 de durant l'any. Gràcies, mossèn Joan Fenosa.
Es fa el que es pot, moltes gràcies.
Gràcies, Eduard Ibáñez.
Gràcies a vosaltres.
I també, doncs, agraïm als nostres oients la fidelitat que tenen a la taula del Evangeli. I gràcies també a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica del programa, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. També recordar-los que diumenge vinent ens trobarem de nou aquí en la sintonia de Ràdio Estel per seguir comentant la paraula de Déu, la litúrgia de cada diumenge. I un cop més, doncs, pensem sempre a recordar-los la nostra adreça de correu electrònic perquè ens continuen enviant els seus missatges de recolzament, d'ànim i també els comentaris, opinions i suggeriments que calgui. L'adreça, doncs, és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Adeu-siau.